recordar, indiquen des del port que aquesta entitat va inaugurar l'atrac destinat a creuers l'any 2011 ubicat en la prolongació del dic de l'Est amb 350 metres lineals i 16 de calat. Anem a parlar ara de cultura. El projecte FES creix per tota la Serra d'Espada.
El FES, que tindrà per primera vegada un caràcter itinerant i donat el seu recorregut per la serra, es dirà FES Espada. Està patrocinat pel Parc Natural i la Universitat Jaume I i organitzat per Pepa Cases i Rubén Carregui, creadors del projecte FES que pretenen vertebrar la serra mitjançant la cultura. A més, serà el motor del projecte sumat al FES de la Vall d'Osó i altres pobles ja interessats a portar la cultura en forma de festival, de residències artístiques, tallers formatius o qualsevol activitat cultural per a fer de la serra pobles més alegres i vius. El projecte FES funciona perquè dona vida tot l'any als pobles de la serra, a pesar que el festival se celebra anualment, ja que es dona a conèixer cada localitat d'una manera cultural i familiar. Estem molt contents, deien, del FES de la Vall d'Osó i d'estar treballant en la possibilitat de seguir creixent per altres localitats, de despertar la cultura en la serra. Però l'oportunitat del FES Espada és molt especial, atès que podrà arribar a tots els pobles de manera rotatòria gràcies a la universitat i sobretot al Parc Natural, comentava Cases, que compta amb una àmplia experiència en les arts escèniques, no solament com a artista, sinó des del punt de vista de la gestió d'esdeveniments.
Dins de la trobada anual de pobles de la Serra d'Espadà organitzat pel mateix Parc Natural, es desenvoluparà el primer FES itinerant per a donar a tots els municipis de la serra la possibilitat de gaudir d'un festival, donant l'opció de sumar-se al projecte FES de la forma cultural que més els convinga. Enguany serà Figueres la població afortunada de comptar amb dos espectacles de teatre, música i circ en el marc de la trobada de pobles de la serra que tindrà lloc el dissabte 1 de juliol i que així inaugurarà el FES Espadà, al que s'espera se sumen moltes altres localitats per aportar la cultura als racons més rurals i vertebrar així la serra des de la cultura en el carrer per a tots i de tots. Ens anem ara a Cava Onda, que augmenta els seus serveis en educació durant aquests dos anys.
Onda ha augmentat el nombre de serveis en educació que presta l'Ajuntament en els dos últims anys, com per exemple les ajudes a famílies. La regidora d'Educació, Encarna Ribes, ha explicat que l'equip de govern que lidera l'alcalde Ximo Huguet considera l'educació com un pilar imprescindible en la societat. Per aquest motiu està treballant per oferir als ciutadans els millors serveis millorant-los i ampliant-los. Respecte a les iniciatives destinades a l'educació, l'Ajuntament ha col·laborat en la gratuïtat dels llibres de text del col·legi. S'ha millorat les infraestructures del CEIP Miralcamp, programat jornades d'educació per a la formació de pares, mares i el professorat, o ampliat les places i quinzenes de les escoletes. Però això no és tot, sinó que també hi ha serveis destinats a altres grups de persones en aquest àmbit, com per exemple el programa d'alfabetització informàtica per a totes les edats, també per a la inserció laboral, etc. Ribes ha destacat que l'Ajuntament d'Onda concedeix de forma mensual ajudes a les escoles infantils per a l'alumnat de 0 a 3 anys. En aquest sentit, ha recordat que en aquest exercici l'equip de govern ha augmentat la quantia d'aquesta ajuda econòmica i ha allargat el període fins al mes de juliol per a cobrir les necessitats de les famílies ondenses. La regidora ha destacat que la quantia de l'ajuda és de 50 euros mensuals per cada alumne que hagi participat en el programa i abasta des del mes de setembre de 2016 fins al juliol de 2017.
Aquesta quantitat serà descomptada directament de la quota mensual que paguen els pares i mares o tutors legals dels menors. Després de les sol·licituds presentades per les escoles infantils i la seva aprovació en Junta de Govern, la concessió d'aquestes ajudes aconseguirà un import total proper als 85.000 euros que es pagaran mensualment durant el curs escolar a cada centre infantil. I ens anem ara cap a Almassora, que oferís tallers de lectura infantil i familiar en la Biblioteca de la Platja.
L'agenda d'activitats, programada per la Regidoria de Turisme i Platges per aquest estiu, presenta una iniciativa nova amb l'objectiu de promocionar la lectura i el contacte amb els llibres des d'edats molt primerenques. La Biblioteca del Pla de la Torre acollirà els 4 tallers que al llarg de l'estiu impartirà l'almassorina i especialista en literatura infantil, Anna Juan. Les sessions estaran dirigides a pares, mares, docents i mediadors interessats en la literatura infantil i a elles que podran assistir bebès de fins a 12 mesos. El cicle donarà començament el 15 de juliol a les 11 del matí amb el taller dels cants a la lectura infantil. La sessió del 29 de juliol porta el títol Els imatgiaris i els primers llibres de personatges, mentre que la del 12 d'agost es centrarà en els àlbums i les primeres històries.
Juan tancarà l'estiu amb el taller La importància de la lectura en veu alta i consells per a llegir a casa, que tindrà lloc el 26 d'agost i també a partir de les 11 del matí en la biblioteca del Pla de la Torre. En aquest sentit, el departament que dirigís Gómez completarà la programació amb tallers mediambientals que tindran lloc els dissabtes 8 i 22 de juliol, així com el 5 i el 9 d'agost. La iniciativa, pensada per a xiquets i xiquetes de 4 a 11 anys, ensenyarà als més menuts tècniques de supervivència, com construir un forn solar i com crear arena cinètica, entre altres. No deixem Almassora, en aquest cas perquè l'alumnat del Col·legi Otxando ha estat l'arquitecte de la remodelació de l'entorn del seu centre.
L'Ajuntament d'Almassora invertirà 80.000 euros a remodelar l'entorn del Col·legi Germans Otxando, segons el disseny elaborat pel propi alumnat del centre. La comunitat educativa va proposar al consistori que els xicotets redactaren les bases d'aquesta intervenció per a fer-los partícips de la transformació de la ciutat. L'administració local va acceptar la proposta, que ara millorarà la imatge i facilitarà l'accés a la plaça. La regidora d'Urbanisme, Carmina Martí Navarro, recorda que va ser una demanda del cinquè curs de primària que ens va semblar molt interessant per a fomentar la participació ciutadana des de la infància. El col·legi va incorporar aquesta activitat a la seva agenda acadèmica i va traslladar els esbossos al Departament Municipal perquè els tècnics tingueren en compte les seues consideracions a l'hora d'actuar per a solucionar els problemes de mobilitat i accessibilitat.
Així ho han fet en aquest espai del carrer Sant Pere. Els dissenys de l'illeta, tal com van sol·licitar els menuts, conserva els arbres existents i afegeix zones d'ombra i jocs. A més, el tràfic tindrà nova configuració per a solucionar l'embut que es crea en aquest espai, sobretot coincidint amb les entrades i eixides de l'alumnat del Col·legi Germans Otxando. D'aquesta forma, la illeta que queda en els voltants del centre educatiu millorarà la seva imatge i també permetrà l'ús per part dels més menuts. I ja ens quedem a la localitat. En primer lloc parlem del Partit Popular. Héctor Folgado suma 300 avals en una setmana per a presidir el PP local.
Héctor Folgado va presentar ahir la seva candidatura oficial de cara al Congrés del Partit Popular de Vila-real i en solament una setmana ha aconseguit 300 avals dels afiliats de la ciutat. Aquest suport massiu al projecte de Folgado per al PP de Vila-real evidencia el respall de la militància de la ciutat al projecte popular, que es centra en que el PP siga un projecte útil per al municipi i el partit que més s'assemble als vilarrealencs, segons paraules de Folgado.
Un polític, Folgado, que ha assegurat que m'agrada saber que aquesta candidatura, aquest projecte és de molts afiliats vilarrealencs que saben que un Vila-real millor és possible i sabem com fer-ho. El líder dels populars ha assenyalat que tenim les idees, l'experiència, els valors i la convicció, així com la il·lusió necessària per a fer-ho realitat. I parlem ara d'una sessió que va tenir lloc ahir. Benlloc reunís el Consell de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació per a dissenyar accions conjuntes per la innovació.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, va presidir la primera reunió del Consell Rector de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, després d'assumir Vila-real la presidència de l'ens autonòmic. La reunió en la qual van participar l'alcalde d'Alcoi, Antoni Francés, el tinent d'alcalde del municipi alacantí, Manuel Gomícia, el regidor de promoció econòmica d'Ontinyent, Pablo Úbeda, i l'alcalde d'Almussafes, Antoni González, va servir per assentar les bases del treball en la xarxa i començar a dissenyar el projecte pilot que l'entitat presentarà davant la futura Agència Valenciana de la Innovació, així com establir posicions comuns en matèria d'innovació per a seguir promovent i consolidant la innovació com a eix de desenvolupament en la comunitat. Ara que comptem, deia l'alcalde, amb un Consell que aposta també per l'economia del coneixement i la innovació.
El Consell Rector de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació està format per un municipi de cadascuna de les províncies valencianes, a més d'un representant de les poblacions amb menys de 10.000 habitants. La d'ahir va ser la primera sessió del Consell Rector després de la constitució formal de l'entitat i l'elecció de José Benlloc com a primer president per un període de 2 anys en l'organisme que aglutina les ciutats de la comunitat que aposten per la innovació com a eix de desenvolupament.
Continuem amb l'actualitat municipal. És que avui ha comparegut en roda de premsa la regidora d'Esports, Sílvia Gómez, la qual ha presentat el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real a la segona Girls Cup.
Que des de la regidoria de Congressos, Igualtat i Esports, el que volem i l'objectiu prioritari d'aquest event és el de foment i la promoció de l'esport femení. Sabeu que l'esport del futbol és majoritari. De fet, és un esport que sempre diem que inclús altres esportistes sempre diuen ojalá que jo fora futbolista, no? I no altre esportista. Pues bé, l'esport femení, l'esport del futbol femení també està en aquesta línia, no? El que es convertís també com a esport minoritari. Aleshores, creiem que hem de potenciar i hem de fomentar el recolzament a aquest esport, no? A l'esport del futbol femení i també tots els esports que se practiquen per dones, no? Les dones, per desgràcia, és veritat que per la trajectòria de la història ho tenim més complicat per a poder accedir a moltíssimes altres coses, tant a l'esport com a nivell professional i laboral. Aleshores, crec que les administracions públiques hem d'estar ahí per a potenciar i promocionar-lo, no? I ajudar i recolzar a les dones que en un moment donat se tiren endavant i són esportistes d'èlit o que potser en un moment donat opten per una professió qualsevol que potser un home ho tindria més fàcil.
D'altra banda, la gerent de Pinosport, organitzadora de l'esdeveniment, Cristina Terren, ha explicat quins són els equips que participaran en aquest torneig que celebrarà del 22 al 25 de juny a la ciutat esportiva.
Això són equips de primera divisió. Venen equips de la Lliga Iberdrola i equips de segona divisió. De la Lliga Iberdrola tenim el Saragossa i l'Espanyol. I de segona divisió tenim pues, el Llevant, el València, el Villarreal. Després també hem convidat a nivell provincial a dos equips de la zona, que són el Racing d'Onda i el Onda. És una manera de promoure a la dona el futbol femení, perquè com tots sabem, les dones pues, mos costa molt més adquirir la professionalitat en l'esport. I és una manera de que vegin que el futbol és igual per a tots, per a dones, per a homes. Per això és un torneig exclusiu per a dones. És dels poquets que se fa a tota Espanya, exclusiu per a dones. La majoria de torneigs són masculins i femenins, però això és sols per a elles. Elles són les protagonistes i jo com a dona i esportista que he sigut, pues jo me sento molt orgullosa de poder portar a la meva ciutat de Vila-real aquest torneig.
En un altre sentit, avui el regidor de proximitat, Diego Vila, ha presentat la nova campanya d'objectes voluminosos.
Molta gent haurà passejat per el poble i haurà vist que la quantitat d'objectes, de mobles o de matalassos, per exemple, que estan al costat dels contenedors. Volem fer en aquesta campanya amb un díptic que anem a repartir per tot el municipi, on expliquem el servei gratuït que ens ofereix l'empresa de gestió Fovesa, on indiquem el número de telèfon, que és el 964-53-67-61, on la gent pot cridar i dimarts i divendres l'empresa passa gratuïtament a replegar aquests objectes que la gent depositarà quan li ho indiquen. Veuran que en el díptic hi ha una targeta que és un imant per a que la gent pugui tindre present sempre el número de telèfon, el pugui ficar en la seva nevera o on ho considere oportú. I també indiquem el servei d'ecoparc.
Vila ha repassat quants quilos de voluminosos s'han recollit en 2016 així com el que portem de 2017 i ha destacat que un 65% s'arrepleguen sense cap avís.
L'any passat, en l'any sencer, en la recollida de voluminosos va ser de 603.000 quilos i la recollida de voluminosos en l'ecoparc va ser de més de 88.000 quilos, en el qual van visitar l'ecoparc 4.689 persones. La recollida amb avís al número de telèfon de Fovesa va ser de 1.261 i la recollida sense avís, o sigui, el que la gent va tirar il·legalment, diguem, va ser de 2.291, o sigui, un 65% de voluminosos estan arreplegats per gent que tira malament aquests objectes. I en el que portem d'enguany, de gener a abril, s'han arreplegat 153.000 de voluminosos, 27.580 en l'ecoparc i de moment portem 1.718 visites a l'ecoparc, de les quals recollides en avís són 698 i recollides sense avís 858, o sigui, un 55% enguany encara està tirant els voluminosos conforme no toca. I és el que amb aquesta campanya volem evitar, que és tornar a recalcar a la gent que hi ha un servei gratuït, que de dimarts i divendres poden traure aquests objectes al carrer i l'empresa va recollir-los en l'horari que li indiquen.
A més, el regidor de proximitat ha indicat que a partir del mes de setembre tornarà a ficar-se en marxa l'ecoparc mòbil.
Anem a tornar a ficar en marxa l'ecoparc mòbil. L'ecoparc mòbil estarà en esta vegada se situarà cada dilluns de mes en una zona de Vila-real, estarà indicada i senyalitzada una zona fija per a que la gent puga veure el dia i l'horari que estarà allí i esperem que amb aquestes campanyes puguem evitar la brutícia en els carrers, perquè tenim que recordar que no complir l'ordenança de residus urbans i neteja viària pot ser objecte d'una sanció fins a 3.000 euros.
Fins així l'actualitat municipal. Nosaltres fem una pausa i de seguideta continuem presentant els més protagonistes. Arribem a la 1:22.
Ya no hay obstáculo capaz de detenerte al volante del Renault Kadjar, el crossover by Renault. Ni siquiera el precio. Ahora, desde 17.300 euros. Ven a tu concesionario Renault, aprovecha los Connected Days y llévate el R-Link con navegador de regalo en toda la gama. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Red Renault de la Comunidad Valenciana.
Agripesa, talar, labrar, segar y ahora lavar. Para cada necesidad agrícola, jardín y forestal, ya seas particular o profesional. Agripesa estrena las mejores rebajas de primavera. Motosierras, tijeras y cortasetos Steel o cortacésped Viking y mucho más. Visítanos en calle La Plana 36 o en www.agripesa.com.
Renueva tu corazón amarillo. Con tu abono del Villarreal disfrutarás de la Liga, fase de grupos de Europa League, Copa del Rey hasta octavos de final y los partidos de los filiales en Segunda B y Tercera. Hasta el 7 de julio, renovación y alta de nuevos abonados en la tienda oficial del Estadio de la Cerámica. Más información y renovaciones online en villarrealcf.com y en la app oficial. Cor Groguet.
Si buscas tranquilidad, podríamos recomendarte un retiro espiritual. Pero somos Kia y preferimos sugerirte venir a Automoción Cano porque pocas cosas te aportan más serenidad que dejar tu Kia en manos de expertos con más de 19 años de experiencia que solo trabajan con repuestos originales Kia. Trae tu Kia a la red de servicios técnicos Automoción Cano Kia. Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Estás interesado en ser tu propio jefe? ¿Tienes una idea y necesitas ayuda para desarrollarla y montar tu propio negocio? Tenemos la ayuda que necesitas. Contacta con nosotros los lunes, martes y viernes en Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Villarreal, los miércoles en el Casal Jove de Burriana y los jueves en la Casa de Cultura de Onda. Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 664-400309. Servicio público y gratuito.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
El crepúsculo de los dioses.
Esto es más importante. ¿Es el Times? Soy Hedda Hopper. Estoy en la habitación de Norma Desmond.
La gran Norma Desmond.
Ya voy.
¡Acción! Pero había perdido la imaginación. Quizá no fuesen muy originales. Quizá lo fuesen demasiado.
Luis, tienes 5 minutos. ¿Qué dice tu historia?
Es acerca de un jugador de béisbol, un tramposo que hace 3.47.
Ajá.
No me gustan las bromas cuando no tengo ganas de reír. Necesito dinero y debo ganarlo.
No puedo hacer descubierta.
Un momento. Esta es mi chica. ¿Qué pasa? ¿Quién descubrieron?
No te preocupes, es una admiradora de mi literatura.
Ya no estoy enamorada de él.
¿Por qué?
Por ti.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Estrenem ja a l'estiu i quan arriba aquesta època de l'any i també des de Caixa Rural tornen a programar un cicle de cinema. De Camp Nou confien en la figura de Jacinto Heredia per a fer la selecció d'aquestes pel·lícules i ara per això parlem amb ell. Jacinto, de nou, molt bon dia.
Bon dia a tots, bon dia. Sí, tenim una altra vegada un taller de cinema que vam començar l'any passat amb un cicle sobre Marilyn Monroe i enguany hem decidit que siga Billy Wilder el protagonista.
En aquest cas, per què? No? Suposem que n'hi ha moltíssims directors, no? Guionistes que es podrien triar. Per què per aquesta segona ocasió?
Mira, entre les pel·lícules de Marilyn Monroe, l'any passat vam veure dos, Con faldas y a lo loco i La tentación vive arriba, se van passar en castellà, el doblatge en castellà, i vam pensar que seria molt interessant ampliar per l'èxit, per la acceptació de les pel·lícules a un director com Billy Wilder que té una producció no molt extensa, però sí interessantíssima. No? I han fet esta selecció en la qual pues, n'hi ha algunes més dramàtiques i algunes en el seu estil més personal de la sàtira sobre la societat nord-americana.
En aquest cas ho hem comentat no, en altres ocasions que has vingut per ací, que li repartia tot el món, però com bé dius, amb classe i sabent fer-ho.
Sí, ell era europeu, ell va néixer a el que encara era l'imperi austrohúngara, una ciutat sutxa, i la seva joventut va estar entre Cracòvia i Viena i primer va fer una miqueta periodisme i després se va aficionar al cinema i quan va arribar el nazisme pues va fugir perquè ell era de família jueva i com molts altres van anar primer cap a París i finalment als Estats Units. I allí tot allò que havia après, que havia estimat en el cinema alemany de l'època, sobretot les pel·lícules d'Ernest Lubitsch, ho va aplicar al cinema americà, de manera que va introduir, alguns crítics diuen, la intel·ligència dels diàlegs i dels arguments amb el sentiment. I això està present en totes les seues pel·lícules. Ell no només va fer cinema, diríem, de comèdia, encara que és molt interessant, sinó també pel·lícules romàntiques com Sabrina o pel·lícules de guerra com 5 tumbas al Cairo, que se titula aixina. I ara hem fet una selecció que començarem amb una pel·lícula, diríem, noir, una pel·lícula de cinema d'intriga, com és El crepúsculo de los dioses, que és al mateix temps un homenatge al cinema del passat, al cinema de Mood, protagonitzada per Gloria Swanson, que va ser una recuperació d'aquesta antiga estrella per fer un paper que d'alguna manera caricaturitzava o representava la decadència que ella mateixa havia viscut. Això serà aquest divendres, a les 10 de la nit, a la terrassa del casino, del centre de la Fundació Caixa Rural. La propera setmana tindrem 1, 2, 3, esta sí que és una pel·lícula satírica ambientada quan Berlí encara estava dividit en dues zones i que també, com diem abans, pues, ahí toca el capitalisme, el comunisme, els antics nazis, etcètera, etcètera. La tercera pel·lícula serà Testigo de Cargo, és un drama judicial basat en un argument d'Agatha Christie i protagonitzada magistralment per Charles Laughton i Marlene Dietrich. Tindrem La vida privada de Sherlock Holmes, després L'apartamento, és un melodrama molt, molt interessant, i finalment Primera plana el dia 28 de juliol, amb el qual se completarà tot el cicle. Com veus, són unes pel·lícules una miqueta més humorístiques i altres més dramàtiques.
Alguna favorita d'aquestes? O totes diguem que ja estan seleccionades per alguna cosa, no?
Sí, mira, de les 26 pel·lícules que va fer, hem seleccionat aquestes 6. Podríem afegir dos més, aquelles que ja vam veure l'any passat, però qualsevol pel·lícula de Billy Wilder té un interès especial perquè té un toc màgic, té un toc de com diem, d'intel·ligència, de sàtira, d'humorisme, d'ironia, que les fa molt agradables. Inclús aquelles que siguen més dramàtiques tenen aquest toc irònic que és la seva característica principal.
Havies comentat també abans de començar l'entrevista que podia haver fet més pel·lícules de les que va fer, tot i que en aquest cas veiem que en algunes n'hi ha més de 20-25 anys de diferència. Això es nota en el treball que va fer o es va mantenir fidel?
Mira, l'última pel·lícula que va rodar precisament amb un dels seus actors fetich com és Jack Lemmon, i altre també que va participar en moltes pel·lícules seues com Walter Matthau, era Aquí un amigo, es titulava Aquí un amigo. Després, potser perquè ja tenia una edat que feia sospitar a les productores que no estaria a l'altura de les circumstàncies, van deixar de confiar en ell, però encara va viure molts anys. Ell va morir als 95 anys. Tot i això, va fer 26 pel·lícules, de les quals una vintena van ser nominades a l'Oscar. En dues ocasions ell va guanyar l'Oscar a la millor direcció i, a banda, va escriure els guions d'altres 60 pel·lícules, de manera que com diu a la seva tomba, l'escripció diu «Soc un escriptor, però ningú és perfecte». Aquella frase en la qual acaba també la pel·lícula «Con faldas y a lo loco», «Som like hot», «Nadie es perfecto». No sé si era perfecte o no, però arribava molt prop de la perfecció Billy Wilder.
En aquest cas suposem també que per a gent que siga amant del cinema aquesta serà una figura referent, però també suposem que aquest cicle el que vol és apropar grans clàssics a tota la ciutadania.
Exactament, han fet altres tallers de cinema dedicats al neorealisme italià, al cinema noir, al polar francès, al cinema alemany centrada en Berlín, en la ciutat de Berlín, però aquest taller d'estiu pretén arribar a un públic més ampli, estan tots convidats. Les sessions són a les 10 de la nit, està molt fresquet per a poder parlar i per a poder estar d'una manera relaxada a la terrassa de la Fundació Caixa Rural, i estan tots convidats a acudir. L'entrada és lliure i allí els esperem a tots.
Normalment un parell d'horetes, no?, de projecció.
Sí, cap a les 12 ha terminat la sessió i fem la xerradeta i s'acaba.
Així que una bona forma de donar la benvinguda al cap de setmana. Així que, Jacinto, esperem que vagi molt bé aquest nou cicle, que siga molta la gent, o que retrobe, o que descobrisca aquest director i guionista. I moltes gràcies, com sempre, per apropar-nos a aquesta activitat.
Convidats esteu tots.
Activadas las ganas de hacer deporte, De Caldón presenta Play Everywhere para que descubras nuevos deportes con su especial bajada de precios en productos estrella. Set de bádminton, 7,99 €. Portería de fútbol, 17,99. Máscara de snorkel, 29,99 €. Y además, topo braguita Keyshot por 3,99 la pieza. Equípate hasta el 29 de junio al mejor precio en De Caldón Onda y De Caldón Castellón. Bajamos los precios para siempre. Aquest estiu torna l'autobús gratuït al Termet. Tots els dies i fins el 15 de setembre, el bus realitza un recorregut circular de 10 del matí a 10 de la nit i els dijous de cinema d'estiu fins la mitjanit. Parades a l'Avinguda del Riu Ebre, els Lluïssos, la Bàscula, Col·legi de Carmelites, Ermita i davant del cementeri de regrés a la ciutat en un itinerari de 25 minuts. I enguany, l'autobús també fa 4 parades al club de tennis. A les 11, a la 1 i mitja, a les 4 i a les 8 de la vesprada. Ajuntament de Vila-real, Regidoria de Proximitat, Vila-real Avança. En McDonald's Vila-real queremos celebrar contigo nuestro quinto aniversario. Ahora con tu McMenú grande te regalamos un bolígrafo muy especial, hasta fin de existencias. Ven a McDonald's Vila-real, queremos seguir cumpliendo años contigo.
Una i 35 minuts, nosaltres continuem així, a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar sobre un concert, el concert de Cloenda, de la banda jove de la Unió Musical La Lira, que és aquest mateix dissabte a les 7 de la vesprada a l'Auditori Municipal, i nosaltres volem conèixer molt més, perquè encara teniu opció d'anar a gaudir de bona música. Encara n'hi ha invitacions, o sigui que esteu a temps. Anem a conèixer millor, i què millor que parlar amb el director de la banda jove, amb Borja Muñoz, que el tenim amb nosaltres. Molt bon dia.
Hola, molt bones a tots.
Però vens molt ben acompanyat, eh?
Sí, sí, avui vinc així en tots els escoltes.
Bueno, te presentem a Alberto Pujol, molt bon dia.
Buenas.
També ens acompanya Carlos Fausto, bon dia.
Bon dia.
I Noelia Fajarda, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, Borja, comencem parlant amb tu. Comenta'ns una miqueta aquest concert. En què consistirà, en què consistís aquesta... Perquè és una gala, no? Podem dir.
Sí, bueno, este concert s'enmarca dins de la setmana de Cloenda del curs de l'Escola de Música de la Unió Musical La Lira. I, bueno, durant... Les audicions comencen demà, tots els alumnes aniran passant per la palestra, no, podem dir, per a mostrar tot el treball que hem fet durant tot el curs. I dissabte serà el torn de la banda jove, que, com tu has dit, el concert serà a les 7 de la vespre en l'Auditori Músic Rafael
Beltrán.
Però
ja no se fica nota, no?
No, la nota ja la tenen ficat, se lliuren per això.
Menos mal, eh? Imagineu que vos equivocareu just en el de Cloenda. Ahí seria complicat.
Negatiu.
Què tal les notes, per cert?
Bé, contents.
Sí? També. Què dius, Alberto?
Ui, mare.
No estàs molt content, o què?
Però les notes de la banda?
Claro.
Ai, m'acabo d'enterar de que tenim notes.
Bueno, és que ells realment, encara que venen a la banda jove, ja no són alumnes de l'escola de música, entonces encara no tenen les notes.
Menos mal.
Bueno, conteu-nos una miqueta el concert, en què consistirà.
Bueno, pues el concert... Aquesta vegada no tenim una temàtica al voltant de la que giren totes les peces, però bueno, això té la part positiva de que anem a sentir un poc de tot. Anem a sentir des de peces d'una temàtica més clàssica, podríem dir, de música festera, sarsuela. També sentirem músiques un poc més serioses del repertori bandístic, tant de compositors espanyols com americans. I després música més lleugera, bandes sonores i coses així més entretingudes. I després també una interpretació que per a mi és molt especial, que tocarem junt al trompetista de la casa, Òscar Arenós, interpretarem el concert per a trompeta i banda La veu de la trompeta, del compositor valencià Ferrer Ferran. I bueno, pues tocaren solistes que tu els has vist créixer en la banda, sempre és una cosa molt, molt especial, i estic segur que per a tots els que estem dalt de l'escenari és un moment que vivim en especial intensitat.
Com espereu vosaltres aquest concert? L'arribada d'aquest concert, l'esteu preparant a consciència, m'imagine, no?
Amb moltes ganes.
Cada dissabte ahí a currar de bon matí és bonico.
Porteu molt de temps assajant?
Bueno, des de que vam acabar el concert de Nadal i això ja vam començar.
Pues sí que porteu temps, sí. Això ja...
Hi ha que treballar molt.
Sí?
Lo que toca.
Bueno, quins instruments toqueu vosaltres?
El saxo.
Un altre saxo.
I la flauta travessera.
I la batuta per ahí.
Que no s'olvide.
Bueno, n'hi haurà per a tots els estils i per a tots els gustos, que això és important també, no? Tindre en compte que n'hi ha un públic que no és especialista,
i que igual li agrada, no?, poder escoltar de tot un poc.
Sí, perquè nosaltres, pues, en el tema del repertori, tenim que tindre en compte dos parts. Primer, el públic, que nosaltres, pues, tenim una secció de públic incondicional, que són els pares, els mares, els iaios i les iaies de tots els xiquets, que venen a tots els concerts, i per tant, pues, sempre intentem que n'hi hagi una part del concert que per a ells siga molt entretinguda. I després, d'altra banda, no ens podem oblidar que la banda jove té una funció pedagògica que està ahí, entonces sempre tenen que haver algunes peces que a lo millor de cara al públic són menys atractives, però que sí que serveixen en molts sentits per a formar als músics que estan tocant.
Són tot peces noves que aneu aprenent durant aquest curs?
Sí, bueno, en aquesta ocasió només n'hi ha una, la que obrirà el concert. Sí que la vam tocar en l'últim concert que vam fer, que va ser en març, però la resta les hem treballat totes en este tercer trimestre.
I com s'escollís? Quines seran les peces apropiades per a un concert de Cloenda?
Bueno, pues,
et dones opció d'escollir?
Bueno, ells tenen prou paraula dins de la banda jove. La veritat és que totes les idees que donen, jo crec que no poden dir que no se'ls escolta.
Bueno, que parlen ells, sí. Parlen ells. Vinga.
Por me dono.
A veure. N'hi ha com una espècie de junta de la banda jove, que el director sempre mos diu, per al pròxim concert anem a tocar això. I nosaltres, pues, com vos membres de la junta, diem, vale, i ja està, i se li xixi les cançons i poc més. Però este concert mos ha oferit una obra i mos ha dit, podem tocar o esta. I la banda jove, pel grup de WhatsApp, sí que ha dit, Esta han votat i al final, pues, n'hi ha una que sí que és elegida per
membres. Majoria, clar.
Exacte.
Bueno, pues està molt bé, no?, que se doni lliure elecció per WhatsApp. Això m'ha paregut molt graciós, eh? Molt moderns tots.
Bueno, el grup de WhatsApp de la banda jove serveix pa tot.
Claro. Tenint en compte que avui és el dia de la música, què significa per a vosaltres la música?
Pues felicitat, alegria i ja està. I això.
Quan toques, no?
És el moment que te despegues de tot i només penses en no equivocar-te en la partitura, que és molt important. No sigui que fiques la pata, no seria la primera vegada. I ni la segona ni la tercera, d'això trata. I ja està, i gaudir de la bona música i del companyerisme que se viu en la banda.
I Noelia, per a tu?
Sí, bueno, és que gràcies a la música coneixes a molta gent que al final acabes sent molt amiga d'ells. I el que més em reconforta a mi de la música és veure el procés que he seguit des que he començat fins a aquest moment, no?, de com has millorat en l'instrument i com ja quan ja comences a tindre uns certs coneixements de l'instrument, com gaudixes de veritat tocant. I,
quants anys portes?
Jo porte 6 anys. 6 anys.
6 anys i cada vegada t'agrada més?
Sí. Sí.
T'és clar que te vols dedicar a això?
No, que va, que va. De fet, a mi em toca deixar els estudis enguany ja, perquè vull estudiar una altra carrera i me n'he d'anar fora. Bueno.
Bueno, no anem a parlar de tristeses, no? Vinga, Alberto, conta'ns tu, què significa per a tu la música?
La música és com una forma de vida. O sea, jo porto des del 2000...
Des de 6 anys.
2008, no, 6 anys no.
Jo des de...
Tu vas fer un preparatori.
Ah, bueno.
Jo porto des de 10 anys. Des de 2008, 10 anys i... se nota el canvi de...
I concebisses la vida, la teua vida sense tocar el saxo?
No, ara no. Ara no. De fet, fa temps vas tindre un mal son. Vas somiar que me quedava sense braç i jo plorava perquè no podia tocar el saxo.
Ah, pues mira, sí, mal son.
És...
Però bueno, te vas despertar i vas veure que això no havia passat. Aleshores, content.
Bueno, content, me vas quedar un dia donant-li voltes i mori.
A què faries, no?
Que malament.
Però vosaltres voleu dedicar...
Per si acas, anava a tirar-se a mirar que tenia el braç.
Voleu dedicar-vos vosaltres a la música?
Com a afició i com a una via que tens per a desenvolupar-te, sí, però com a algo professional, no, perquè... És algo que dice pas experts, ja.
No te consideres expert?
No, és més amateur. És més algo que fas per gust.
¿Y tu, Alberto?
A mi sí que m'agradaria dedicar-me a la música en el futur. No, encara no sé en quina rama, però sí que m'agradaria. És, me pareix bonico tot.
Bueno, pues esperarem, no? No està mal, no? Jo crec que és una professió que com diuen ells, és més, forma part ja de la vida, no?
Claro, al final, de una forma o altra, la música sempre està en les nostres vides, tant dels que la interpretem com dels que no, no? Perquè la música avui en dia forma part de la nostra societat, encara que no vulguem, sempre està ahí present. Sí. Entonces, al final, sempre acabem vivint-la d'una manera o una altra.
Sí, és que jo els deia als oients, al principi del programa, si s'imaginaven la seva vida sense música. I realment, si te fiques a pensar i te pares... no pots imaginar-te-la, perquè en qualsevol moment n'hi ha música.
Sí.
En qualsevol moment de la teua rutina hi ha.
Sí, sí, sí.
A mi m'agradaria que la música tinguera vida. Que la música, la vida anara acompanyada de música i depèn del moment de ficar una banda sonora o una altra.
Jo crec que te la fiques tu mateixa.
Home, sí, tu em pots cantar també, però ja te cataloguen com a loco. Però sí que seria
bonic. Interiorment. Bueno... Tornem al concert de Cloenda una miqueta i bueno, jo crec que ho hem explicat tot un poc, més o menys quina serà la duració d'aquest concert.
Bueno, pues el concert durarà jo crec que una horeta i mitja o alguna cosa així.
I quanta gent estarà dalt l'escenari?
Pues anem a pujar a l'escenari, si no me feien els comptes, 67 persones, que són els que venim treballant al llarg del curs en la banda jove.
I com s'organitza a 67 persones?
Paciència.
Calla, senta't.
Jo estic veient los adells
és més, com s'organitzen a 67 adolescents. Que és això més complicat és, encara. És. Sí, sí, sí. És complicat, però bueno, jo crec que formem un grup molt bo i la veritat és que és un plaer treballar en ells.
Hem de dir que és el concert de Cloenda del curs, però que vosaltres no acabeu, no?
No, bueno, realment és el concert de Cloenda perquè està marcat en la setmana d'audicions de Cloenda del curs de l'Escola de Música, però la banda jove continua la seva activitat 2 setmanes més per a preparar l'últim concert ja d'esta temporada, que serà el dia 8 de juliol a les 8 de la vesprada en l'Ermita.
Uh-huh. I en aquest cas que interpretareu?
Bueno, este concert, el concert d'estiu sempre és una miqueta més especial per a aquells que mos seguissin ja ho saben i enguany té el títol de La màgia de la música. I, bueno, ja vos anirem avançant més secrets.
Més avant.
Però podem dir que tindrà un fort pes la música de Disney. Ho deixem ahí, de moment.
Tot molt misteriós. I a mi per ara m'està agradant, eh? O sea que... Bé, com aneu a celebrar la Cloenda a banda d'amb aquest concert?
Amb un sopalot i sí, una no? festa després. La passa bé i...
Perquè n'hi ha gent que s'acomiada, no?
No, home, la banda sempre estarà ahí.
Continuaràs, no?
Sí, la banda sí.
Però en els estudis no, clar... Com ho celebrareu? Ho havíeu pensat o no?
Pues no. La veritat no.
Sí, Alberto és més d'improvisar.
Sí? Ah. Bé, pues no se pot improvisar en el concert, eh?
No.
Pues heu equivocat moltes vegades?
Buah.
Sí, no? Però, què se fa en aquestes ocasions?
Massa vegades, massa.
Què se fa?
T'agatges aixina, te amagues per l'atril i que no t'acerten a batut.
Jo crec que aquesta no és la solució, Borja, per favor.
Bueno, és una cosa que és normal, tots ens equivoquem, però sí que és veritat que en un concert pues, bueno, sempre estàs pendent de massa coses, que si a veure si salude a la meva germana que està en la segona fila, a la iaia que està en l'última,
yeah.
I estàs un poc despistat, però bueno, jo crec que ho solventen i sent el pas molt bé tots.
Clar, segur que sí. Que bé vos deixa, sí. Podeu estar contents, de Borja. Bé, deixem així l'entrevista. Jo crec que ho hem contat més o menys tot. Recordem que és a les 7 de la vesprada, que encara se poden recollir invitacions,
sí,
a l'auditori, no?
Sí, encara demà i divendres de 10 a 2 a les oficines de l'auditori.
Molt bé, doncs que sapigueu que encara esteu a temps. Moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, que gaudiu de la música per molts anys més. I, bueno, tornarem a parlar, que segur que veniu, no?, a parlar-me de lo del concert del Termet.
Sí, així estarem.
Vos convidem. Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
1:48. Nosaltres fem l'última de les pauses perquè encara ens queda un protagonista.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Llegan las vacaciones y con ellas la oportunidad de realizar los cursos que durante la época escolar no has podido llevar a cabo. Estuditecles te ofrece para este mes de junio y julio cursos de mecanografía audiovisual e iniciación a la informática. Infórmate en Estuditecles, calle Molino 11, esquina Acequia Mayor, Villarreal.
I nosaltres avui parlem amb Creu Roja, amb socorros i emergències. Anem a parlar amb Eli Millán, que la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que quería que nos dieran es algunos consejos sobre a nuestros oyentes a la hora de bañarse. Sabemos que es muchísima ya la gente que le apetece ir a darse un baño a la playa, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no?
Pues sí, muchísima no, ya te diría yo que vamos a tope. Sobre todo, hay que tener mucha precaución. Pero sobre todo, yo lo recalco siempre, es hacer caso del socorrista y de las banderas. Las banderas no se izan porque hoy haga así un poquito de mal tiempo y parece que vamos a poner una bandera roja, aunque apetezca bañarse porque hace mucha calor, ¿no? A lo mejor se iza esa bandera roja pues porque hay una plaga de medusas, o porque hay contaminación marina, o porque el socorrista ha valorado que hay una corriente de fondo. Con esto quiero decir que a veces cuando izamos una bandera la gente se enfada, y muchas veces se enfada con el socorrista, pero es que hemos observado y hemos comprobado que hay otra cosa, no solo visualmente.
Claro.
Por lo tanto, yo recalcaría mucho las banderas y sobre todo el socorrista. El socorrista está para ayudarnos y para favorecer nuestro día de baño. No está ni para perjudicarnos ni mucho menos. Claro. Eso que todavía parece que nos cuesta un poco de entender.
Así es. Que muchas veces yo creo que como aparentemente parece que el mar esté en calma.
Correcto.
Como que la gente dice, son unos exagerados, no es para tanto, pero así entra a ver qué pasa. Claro.
Correcto. Y luego, ¿sabes qué pasa con la contrapartida? Que es que el que tiene que entrar a salvar la vida de esa persona es el socorrista, que arriesga su vida cuando ya te ha avisado y te ha dicho que no estaba el mar en óptimas condiciones.
Pues sí.
Pero bueno.
Aprovechando esto, ¿qué podemos recordar el significado de cada bandera?
Sí, claro. Verde significa libre baño, amarilla significa precaución y roja es prohibición de baño.
¿Y qué significa? Porque está claro que la verde y la roja están muy claras, pero ¿y qué significa la amarilla?
Pues la amarilla puede ser porque hay unos, cuando ha habido, por ejemplo, una noche así de tormenta, porque hay unos fondos irregulares, no son peligrosos para la vida, pero sí hay que tener precaución. O si es una zona de rompientes, o si el mar empieza a ponerse un poco bravo, el socorrista ya está valorando que a lo largo de la tarde podrá ponerse peor y ya te está indicando que tomes el baño con precaución.
Muy bien. Otro de los temas a plantear, el tema de las colchonetas, de las barquitas, de todo esto que nos gusta muchísimo llevar a la playa y a entrar dentro del mar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Mucho, mucho. Todo esto en bandera amarilla ya no debe de entrar en el mar.
Ya.
Y con bandera roja totalmente prohibido. Pero con bandera amarilla, ¿sabes qué pasa además? Que lo que hablábamos antes de que la gente se confía, si encima llevan un artefacto flotante que ellos piensan que le va a dar un soporte más en el mar, no, es al contrario. Porque ese artefacto va a tirar ahí siempre hacia donde va el aire o va la corriente. Va a poder entrar más esa persona. No sé si me explico. No va a ser un apoyo, que es lo que él piensa. Con lo cual, luego es doble problema. Con lo cual, con bandera amarilla está totalmente prohibido que entren artefactos flotantes, bien colchonetas, barquitas.
Muy bien, pues eso que quede muy claro que a toda la gente que nos escucha, que muchas veces, pues evidentemente, vas a pasártelo bien, vas a divertirte y no piensas en qué te puede ocurrir a ti. En el caso de ir en una embarcación, por ejemplo, si nos quedáramos a la deriva, ¿qué deberíamos hacer?
hombre, pues si nos quedáramos a la deriva, antes de salir con una embarcación hay que comunicar. Si es una embarcación pequeñita, por lo menos a nuestros familiares, qué vamos a hacer, qué tiempo estimamos que vamos a tardar y qué recorrido vamos a hacer. Sí. ¿Por qué? Porque en una embarcación pequeñita no solemos llevar un equipo de comunicaciones. A lo mejor sí llevamos un móvil, pero si no llevamos un equipo de comunicaciones, y será nuestra familia la que detectará. Por eso es sumamente importante que transmitamos esa información a nuestros familiares o conocidos o personal con el que estemos, para que valoren ellos si en un caso X no hemos vuelto en la voz de alarma. No hay que ponerse nervioso, hay que dejarse llevar un poco por la corriente, que la corriente nos irá sacando, sé que es fácil decirlo porque la situación, pero la corriente poco a poco te va a ir sacando hacia donde se acaba la corriente.
Claro. Claro, es complicado porque los nervios te pueden,
claro,
quieres
claro.
ir remando para salir fuera, pero...
Correcto, si te pones a remar vas a remar en contra de la corriente, y si te tiras porque hay mucha gente que quiere salir, porque a veces parece que estamos cerca de la costa o cerca de la orilla, pero claro, si vas contra corriente te cansas el doble, no nadas igual de rápido y no puedes llegar a tu destino, con lo cual lo mejor, que sé que es complicado, es mantener la calma y dar la voz de alarma.
Muy bien. Sabemos que estamos en una temporada en la que, como decimos, es muchísima la gente que va a la playa, incluso se pueden llegar a crear aglomeraciones. ¿Qué hacemos en estos casos cuando hay tantísima gente?
Pues lo mejor, y aunque suene un poco mal, es intentar no ir a la playa o buscar espacios donde no sean tanta aglomeración. Pero en caso de que sí, porque hay playas que efectivamente son muy turísticas y tienen mucha aglomeración, intentar buscar unos espacios más reducidos, y sobre todo si vamos con niños, tener muchos muy especial cuidado con esos niños. En las playas donde está Cruz Roja, me gustaría ahora que me das la oportunidad, nosotros tenemos un sistema de pulseritas de identificación, y es que cuando son unas playas de mucha aglomeración, el papá o la mamá se acerca al puesto, nosotros le ponemos una pulserita nene identificativa para que en caso de que ese nene se extraviara, nosotros por megafonía podríamos intentar buscarlo. O los socorristas a pie empiezan a hacer batidas para buscar a esa criatura. Sobre todo hay que tener especial cuidado con los nanos, porque empiezan a jugar aquí y acaban 10 metros más allá y ya han perdido al papá o a la mamá de la visión.
Claro, aprovechando que hablamos de niños, si vas con niños a la playa, evidentemente el triple de precaución que si vas solo.
Y mil ojos, el triple de precaución y mil ojos. Hay que intentar no ir en las horas en las que el sol le castiga más, porque los niños y los ancianos son los más delicados, hay que hidratarlos, hay que tener lo que decíamos antes, mil ojos, hay que tener especial cuidado con ellos, que no entren sin supervisión en el agua.
Nunca solos, ¿no? Por más que sean más o menos mayorcitos.
Sí, sí.
Claro, es que podría pasar cualquier... Sobre todo porque muchas veces es verdad, ¿no?, que entras en el mar y cuando te das cuenta estás unos metros más para allá.
Claro.
Igual el niño se puede asustar.
Correcto. No olvidemos que el mar es un medio hostil. O sea, que tú vas a tomar el baño, pero el mar es un medio hostil. Tú entras en lo que, y está en bandera verde y hay un día estupendo. Y lo que tú acabas de decir, en 2 minutos se gira todo, te arrastra una corriente y dices, bueno. Y cuando he entrado yo y en cuestión de 2 segundos ha cambiado todo el día.
Claro. En el caso de las medusas, algo que a la gente pues le preocupa, evidentemente, si te pica una medusa, ¿dónde debemos acudir? ¿Qué debemos hacer?
Pues si nos pica una medusa, acudir a donde estén los socorristas saben perfectamente cómo tienen que hacerlo. Si nos pilla en algún sitio donde no haya socorristas y tenemos que curarnos en casa, pues simplemente con el agua salada, de hecho nosotros hacemos así la cura, el agua salada es lo mejor que hay, y luego un poquito de crema que hidrate.
Muy bien,
hay que hacer ningún experimento de vinagre, ya he visto que está en el momento de agua salada. De crema calmante.
Muy bien, pues que quede claro, porque es verdad, ¿no? A ver, eso es inevitable, que pueda haber medusas.
Sí, sí, claro. Y cuanto más calor, más medusas.
Bueno, por tanto, ¿cómo están las playas ahora, en que ya estamos, bueno, hoy entramos en el verano, pero bueno, aunque no estuviéramos en verano, estaban llenas igual, ¿no?
Estaban llenas ya. Nosotros hoy ya empezamos arrancamos en Semana Santa Alcocebre, Nules a principio de junio, y hoy en concreto arrancamos Ribera de Cabanes, y ya te puedo asegurar que están a tope. Es muy proclive porque apetece, porque el día también nos acompaña,
claro,
pero hay que tener cuidado.
Hay que
precaución
tener...
más que cuidado.
Muy bien, pues que quede muy claro, consejos magníficos son los que nos dais siempre desde Cruz Roja y yo creo que nos pueden valer. Sobre todo lo importante es ponerlos en práctica. Muchas veces yo creo que somos conscientes y tenemos claros todos estos consejos, pero falta eso, ponerlos en práctica. Una última cosa, porque es mucha la gente que, por ejemplo, se va a pescar, va por estas rocas o se va a buscar cangrejos, lo que sea, ¿no? Uh-huh. También mucha precaución con esto, ¿no? Porque vas saltando de roca en roca. Como si fuera una simple diversión.
Correcto. Y hablando de la pesca sí que está un poco más regulada y tienen unos horarios para pescar y eso sí que está un poco más controlado. Pero lo de pescar cangrejitos, ir a buscar, eso sí que hay que tener mucho cuidado o por lo menos llevar un calzado que no nos haga resbalar, porque una mala caída en una zona rocosa es complicada, muy complicada.
Y que aparte de caerte y hacerte daño, puedes caer dentro del agua y,
exacto, sí,
y peor
sí,
aún,
muy
¿no?
complicada, sí.
Pues nada, Eli Millán, muchísimas gracias por todos estos consejos. Hablamos muy pronto porque el verano es muy largo y seguro, seguro que tenemos muchísimos temas de conversación. Gracias.
Muchas gracias.
Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en Villarreal, para profesionales y particulares. 4.000 metros donde encontrarás todo en mobiliario y productos para tu jardín. Mantenimiento de piscinas, carpintería, cerrajería, pintura, electricidad, construcción, productos y comida para mascotas, ropa y calzado laboral. Y nuestra marca en exclusiva, Peima Kids para uniformes escolares. Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en la avenida Pío 12 de Villarreal.
Arribem ja a les dues del migdia. Nosaltres us diem ja adeu, acabem i tanquem el programa Protagonistes. Com sempre, esperem que els hagi agradat moltíssim i demà tornarem a partir de les 12 del migdia. Estarem acompanyant-los i presentant-los tot el que siga actualitat. Els deixem amb els nostres companys d'esports, amb Javi Matà i amb Mònica Benavent, que gaudisquen d'aquest dia i d'aquestes altes temperatures. Adeu.
Prefiero callarme a confesar que me hace sentir. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme más. Más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrarla. Así me siento yo, siempre andas detrás, a mi alrededor te intuyo. Son mis besos, solo tuyo, aunque besen a otro más. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo, insistiendo. diciendo el que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor. Pídeme, pídeme, pídeme más.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don José Gil Broch. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 4 de la tarde en la iglesia arciprestal. Domicilio del finado, calle Santa Lucía, número 20. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.